Bona tarda. Ha arribat el divendres, 16 de setembre, i segona temporada de La Satrillera. Tornem a compartir amb vosaltres una bona estoneta de ràdio. Ampliem l'horari fins a les 5:30. Aquesta és una de les grans novetats de La Satrillera, i amb noves seccions i noves veus que anirem presentant. Avui presentarem doncs, a la Maria Escuín, que farà una nova secció, després us explicarem una miqueta més. I seguim amb el millor de sempre, amb les entrevistes, amb l'actualitat al ciberespai, amb la Núria Polo. Bona tarda, Núria. L'Albert, també, que el nostre tècnic meravellós i polifacètic, Albert Batlle, que també és cantant, aquí és que l'Albert fa de tot, i els nostres convidats de sempre, de cada divendres. Propostes molt, molt interessants que portaran les noves seccions de llibres, de cinema, de teatre i de viatges low cost, perquè tal com estan els temps, doncs això, els viatges han de ser low cost. Ens trobem ja quasi amb la necessitat de que siguin low cost, pràcticament. O sigui que tot això vindrà de la mà d'això, de les nostres noves col·laboradores, la Maria i la Diana, que una setmana cada una ens aniran portant totes aquestes propostes, aquests encenalls de cultura, que serà la nova secció de La Satrillera. I res, no em vull allargar molt més, perquè totes tenim moltes ganes de treballar, suposo, i comencem amb el magazín, ja sabeu, més ben amanit de l'Ona de Sants Montjuïc. El cap de setmana, ja sabeu que pica la porta, volem començar amanint-lo molt bé, molt bé. I si et quedes doncs amb nosaltres, veuràs que posem el punt just de sal, oli, vinagre i pebre. Tan sols obriu les orelles i deixeu-vos emportar per un espai senzillament ben amanit. Avui a la nostra secció El convidat tenim una convidada especial. Ella és la Glòria Sabater, que és doctora en farmàcia i especialista en nutrició. I el motiu una mica de portar la Glòria és perquè bueno, comença l'escola, comencen els nens una altra vegada al col·legi, comença la Satrillera aquesta mateixa setmana, nosaltres com al col·le, tornem després de les vacances. I volíem parlar doncs, això, de l'obesitat infantil, de com ens nutrim, ja no com ens alimentem tant, sinó com ens nutrim. Ho estem fent bé, no ho estem fent tan bé. Tots aquests aliments que ens venen per televisió, sobretot aliments doncs, amb ecològics, bio, funcionals, probiòtics, prebiòtics amb lactilobacillus, totes aquestes històries de productes que ens venen, què hi ha de veritat al darrere de tot això. Bona tarda, Glòria.
Bona tarda.
Benvinguda a La Satrillera. Ens nutrim bé, Glòria, primer que tot.
De fet, hi ha moltes coses a millorar. Jo crec que precisament això que dius ara, la tornada a la rutina, i el pitjor és tornar a la rutina, perquè la rutina fa que ens acostem moltes vegades a menjar el primer que trobem i no pensem de fet a que darrere de l'aliment hi ha un possible efecte saludable o tot el contrari. I aquest costum de fer ràpid és la pitjor.
Vivim una vida massa estressada, no? També.
Sí,
això no,
sí,
això
sí.
No ajuda, suposo, Glòria.
No, això no ajuda res, perquè precisament les mares, que som les que tenim que cuidar de l'alimentació dels nostres fills, pues si no tenim temps per preparar l'aliment adient per al nen, pues segurament que pensarem, té gana, pues fica-li allò tot que tenim a casa, galetes, magdalenes, vinga, menja i atiborra't, perquè si tens gana, a veure com ho fem perquè se't calmi aquesta gana. I no és, diguem, no som animals que ens puguin donar pinso, diguem, per calmar la gana, sinó que hi ha algú darrere dels aliments i que podem fer algú per, per millorar la salut.
Ens hem de repensar una mica, no?, abans de menjar,
sí,
de posar-nos a taula.
Exacte.
Les xifres, per això, Glòria, que tu ja les deus conèixer, són esfereïdores. Més de 1.000 milions d'adults al món tenen sobrepès i d'ells 300 milions són persones obeses. O sigui que, clar, la OMS, per exemple, ha reconegut el caràcter d'epidèmia de l'obesitat.
Sí.
O sigui que estem seguint uns mals passos, està clar, no?
Sí, sí, possiblement es deu no solament això a la immediatesa i a la necessitat d'alimentar-nos ràpid, pues al fast food, que per això hi ha aquesta nova corrent de l'slow food, que el que pretén és tornar a les arrels, és a dir, tornar a agafar els aliments locals.
El quilòmetre zero també se'n diu, potser?
Sí, exacte. I també estan sortint inclús restaurants que posa quilòmetre zero, no? Pues és l'intent de recuperar l'alimentació tradicional, l'alimentació, inclús el peix que ha sigut pescat, diguem, de forma local, intentant inclús que hi hagin aliments de tipus ecològic, i amb tranquil·litat, diguem.
Quins aliments bàsics hauria d'haver-hi a la dieta de qualsevol de nosaltres i de qualsevol dels nostres nens?
Exacte, no és que hi hagi cap diferència. El problema és que, el que deia, amb els nens els donem els aliments ràpids i fàcils. A quina mare no li dona pràcticament cada dia sí, dia no, macarrons? Perquè és el que
es menja millor, no?
Es menja millor, i clar, com es menja millor, pues donem-li macarrons i més macarrons. O aquelles mares que els seus fills solament mengen quesitos perquè no els agrada res més. El culpable aquí és el nen o la mare, no ho sé, bueno, aquí ja aniríem amb un altre...
Jo suposo que és el temps.
El temps.
No? El temps, creus, Glòria? Sí, el que dèiem al principi, no? El temps és el que fa pues, que li donis un quesito perquè saps que el quesito al cap de 2 minuts se l'ha menjat i si li dones un tall de formatge has d'estar un quart d'hora amb ell,
clar,
no?
Clar. Una mica el que em preguntaves, no? Què pretenem amb aquesta nutrició? La nutrició, tenim que pensar que hem d'adquirir tant hidrats de carboni com proteïnes, com greixos poliinsaturats amb la nostra dieta. I moltes vegades la gent em pregunta, i què és una proteïna? No? Podríem dir que proteïna és tot allò que normalment, no, quasi, no tot, però quasi bé tot, normalment és el que es mou. És a dir, podria venir pues, de la vaca, de l'ovella, del peix, que també es mou. Normalment aquí hi ha proteïnes, però també hi ha proteïnes vegetals. Per exemple, la proteïna de la soia, la proteïna dels llegums, diguem que allò que deien de que quan hi ha un poc un diguem que estalvia a nivell d'economia a casa, pues les llenties, no? És una proteïna vegetal, diguem tot el que són les llegums, i també tot el que són les setes també tenen un nivell bastant alt de proteïna. Llavors tenim que pensar que cada vegada que mengem tenim que afegir proteïna, tenim que afegir hidrat de carboni, que a ser possible sigui complexa. I què vol dir això? L'hidrat de carboni tant pot ser els cereals com la fruita i la verdura.
No les patates fregides, no?
No, ui, les patates fregides són... no sé si heu llegit últimament, però diuen que és el que realment més engreixa de tot.
Però diuen que també és l'oli, no? Si és un oli d'aquests ja
bueno,
molt refregit.
Hi ha una barreja, no? Hi ha l'hidrat de carboni, hi ha el greix, el tipus de greix, com està la fregit, però tot barrejat. La patata fregida és la bomba de l'engreixament. Ja. I clar, si li donem alguna cosa al nen per sopar, potser serà un bistec amb patates fregides. I precisament el que tenim que menjar menys...
Són molt recurrents, les patates fregides,
sí,
no?
Sí, els macarrons i les patates fregides per tothom.
Són estrella.
I això és el que engreixa, això és el que engreixa. Sí. Llavors, el que deia, els hidrats de carboni, doncs, hem de pensar que hem de menjar fruita, verdura, i si mengem cereals, és a dir, quan dic cereals vull dir pa, vull dir arròs, vull dir pasta, tindria que ser integral, millor, amb tota la fibra, i intentar, per a aquells que tenen tendència a engreixar, perquè diguem, hi ha gent que menja com una lima i està sempre prima, no? Però hi ha gent que no, que té tendència.
És veritat, llavors, això de la genètica. Aquest sí, que diu, és que no m'engreixo, menjo de tot, i tu dius, no m'ho puc creure, perquè mira quina entrapa s'està menjant i està prima com un fideu.
Sí, però diguem que també la genètica té un component hereditari, però també té un component ambiental. El component ambiental pot fer que els nostres gens canvin l'expressió i si els hem anat fent la punyeta, al final acabem fent que aquests gens s'expressin i diguin ja estic farta o fart, diguem, i s'acabin engreixant, no? Llavors vull dir que això de que puc menjar tot i tinc un límit, al final pot vindre en contra, no? Però sí que si tenim que a nivell familiar els pares tenen tendència a engreixar, podem pensar que realment el nostre fill segurament tindrà tendència a engreixar. És com el que dèiem, no només és la genètica, també són els hàbits de vida. La típica imatge dels quadres de Botero, que veiem tota la família, inclús el gos, que està gruixut.
Clar,
el gos no
era, mengen, no?
El gos no ha heredat la genètica, però sí l'estil de vida. Llavors podria tindre un component genètic, però sí els hàbits familiars. Llavors, clar, si els hàbits familiars passen per menjar molt de pa, molt de pasta, molt d'arròs, i sobretot tot això per la nit, que és quan, si no fem exercici, ens seiem davant de la tele, això no es crema, doncs si no es crema, s'acumula tots els hidrats de carboni que no es cremen, s'acumulen en forma de greix.
Sí, a la nit està clar que hidrats de carboni fora...
Sí, tindria, tindria que saber, dintre els hidrats de carboni que podríem prendre per la nit serien les verdures.
Verdures.
Exacte, les verdures i proteïna, que proteïna podria ser, doncs, això, un peix, que, bueno, jo entenc que als nens no els hi agradi el típic peix amb espines, no? Però, bueno, hi ha altres maneres, no?, de menjar peix, vull dir, fent, no diria croquetes, perquè les croquetes també tenen l'oli, tenen el pa, tenen la beixamel.
Clar, és però... que els nens són complicats, eh, Glòria?
Són molt complicats, però, per exemple, una amanida de tonyina, una amanida de salmó, fas el salmó a la planxa i aquest mateix salmó el trenques i el barreges amb l'amanida, o inclús quan fas la verdura li afegeixes una mica, pues jo que sé, de encara que el pernil, diguem, també és una mica engreixa, pues a lo millor podem fer coses posant-li una mica de setes, una amanida de setes és molt, molt saludable.
I té moltes proteïnes, deies,
sí, clar,
més, no?
Perquè ja li afegeixes, o sigui, si afegim, clar que les amanides, per la gent gran, podríem dir, li costa més de digerir per la nit. Però la gent jove possiblement no té tant problema de menjar una amanida.
Sí, perquè diuen que la verdura, això que deies, sense bullir costa, no,
de digerir
a la nit, no és massa...
Això. Però diguem, els joves no tenen tant problema de digestió. Som, diguem, quan ens fem més grans que tenim aquest problema. A veure, quan donaria pasta per la nit? Pues si ve de fer un partit de futbol. És a dir, l'alimentació té que anar acompanyada de l'exercici físic. I si no fem exercici físic, tenim que fer una dieta més hipocalòrica. Si fem exercici físic, ens tenim que reforçar, no? Llavors, una mica la idea és aquesta, és intentar menjar proteïna, greix, i el greix que sigui poliinsaturat. I què vol dir poliinsaturat? Vol dir el líquid. Tot el que tot greix líquid és poliinsaturat.
O sigui, llavors, l'oli d'oliva.
L'oli d'oliva, òbviament.
Seria bo.
Seria bo, exacte. Hi ha altres aliments que també tenen, per exemple, un nivell alt d'àcid oleic, per exemple, l'aguacate. A veure, aquest està bé també per fer amanides.
Deien que engreixa molt, no? Bueno, Glòria, o no,
és que a mi m'agrada riure una miqueta quan diuen que els greixos engreixen. Engreixen els greixos, per mi, que no són bons, no els greixos que són bons. Clar que òbviament hi ha gent, com he dit abans, que genèticament pot tindre una predisposició a absorbir millor els greixos, però sempre que siguin poliinsaturats, diguem que no són tan perjudicials o no engreixen tant, diríem, no? Els fruits secs, pues, la gent també li té bastant mania perquè diuen no, que engreixen. A veure, no engreixa el fruit sec, engreixa el pa que t'has menjat potser després del fruit sec o abans del fruit sec, vull dir que, o els aliments, el tema dels sucs, per exemple. Gairebé tots els nens, si no mengen amb aigua, beuen suc. Suc de poma, suc de
préssec, de pinya, de tot el que hi ha al mercat.
Clar, el que tenim que mirar, una cosa molt important és mirar l'etiqueta. A l'etiqueta s'hi posa, jo què sé, 55% de fruita, aigua, sucre i aigua, malament.
A la que... No és un vin, una cosa així, perquè no posen tanta fruita.
Bueno, encara pitjor m'ho poses.
No, estic dir perquè jo m'ho miro sempre.
No, doncs pues mira, 100% fruita teniu que buscar, 100% fruita. És difícil de trobar perquè, clar, si anem al supermercat clàssic, diríem, ens trobarem que ens posen antiocs o el que deies, no?
Sí, totes aquestes etiquetes que ens
etiquetes
venen.
Etiquetes com vitamina C. I clar, et llegeixes l'etiqueta i dius, ui, horror, surts corrent, no?
Però de les etiquetes ens podem en refiar, Glòria?
Ah, clar, de les etiquetes sí, no? Sí, perquè hi ha una legislació, tenen que fer anàlisis. En un principi sí, òbviament, sempre dintre de la llei pot haver algú que se la salti.
Però en principi és dedicar-li un minutet més, no?, al comprar i poder llegir l'etiqueta.
A veure, l'important és que potser el primer dia que ens ho prenem en sèrio ens passarem molt temps al supermercat mirant etiquetes.
És el que no tenim, no?, que és el que dèiem abans, una mica és el culpable de tot.
Però dius, bueno, avui el dedicaré a mirar etiquetes, a mirar-me tots els aliments per escollir quins tindré a casa. És a dir, és fer aquesta selecció de dir... tinc que dedicar una estona,
tenir-los localitzats, no?
Localitzats, i ja quan vas a fer la compra ja saps que aquell tu ja l'havies revisat i és correcte. Una altra cosa que hi ha que mirar les etiquetes és que no portin àcidos grassos trans, però clar, moltes vegades no posa que contingui àcidos grassos trans, i de fet ja amb la legislació ja comença a dir que no es poden posar aliments àcids grassos trans, però moltes vegades això queda camuflat, perquè si nosaltres llegim una etiqueta que conté aceite vegetal parcialmente hidrogenado, ja, pensem, aceite vegetal, això deu ser bo perquè és aceite, és vegetal, i vegetal suena a que no engreixa, no?
A que no engreixa.
Vegetal no engreixa, no? Però què vol dir parcialment hidrogenado? Pues que aquest greix líquid l'han tingut que afegir hidrogen per fer-lo més saturat, per fer-lo, bueno, això seria un tema molt bioquímic, però en definitiva transformar el líquid en un sòlid. I aquest greix que s'ha transformat en un greix més sòlid, pues, amb el procés de transformació ha format uns greixos que es diuen trans, i aquests fan augmentar el colesterol LDL.
Que és el dolent, o el bo?
El dolent.
Perquè, Glòria, al final tenim una empanada, tots entre greixos. No per tu,
ja.
I en general, perquè hi ha greixos, els saturats, insaturats, poliinsaturats.
Bueno, tot el que sigui.
Al final, el colesterol bo, el dolent. Tenim, jo crec que ja ens avassallen amb tanta informació, tants noms, que jo crec que ens perdem, els consumidors.
Saturat, dolent.
Saturat dolent.
I el saturat és tot aquell que es manté sòlid a temperatura ambient. Encara que, per exemple, la mantega té un percentatge d'àcid oleic, vull dir que dintre del que sigui, la gent que li té tanta por a la mantega, encara dintre del... A vegades és inclús millor que algunes margarines, no?
Ah, això t'anava a dir, perquè sempre s'ha dit que la margarina és millor que la mantega.
Mira, idealment, no?, menjar tot allò que es mantingui sòlid a temperatura ambient. I així ja ens traiem de dubtes, perquè després amb el màrqueting ens enganyen. Llavors, el millor és líquid, és a dir, l'oli. A l'oli, i amb això, i a més, el que dèiem, la dieta mediterrània, doncs hi ha que intentar mantenir la dieta mediterrània. La dieta mediterrània és oli d'oliva. Pues utilitzem l'oli d'oliva.
Dieta mediterrània és oli d'oliva, els fruits secs, com bé deies abans.
Els fruits secs, el peix.
El peix.
El peix. I torno a repetir, el peix.
Sí, no?
perquè estem fent una dieta basada en, diguem, en tot el que...
Amb molta carn, no?
Amb molta carn i massa carn. I la carn que menjaven els nostres avis a la dieta mediterrània, que era la dieta mediterrània, eren animals que corrien, vull dir, no, que estaven en granges, i clar, si un animal corre, aquest animal, els greixos segurament tindrà menys greix a la seva carn,
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Perquè és igual que els humans.
Perquè crema calories,
és a dir,
diguem.
Que ens menjaríem un humà que corre o un que està sedentari mirant la tele, no? Pues sí, clar, sí, sí. Això passa igualment amb el bestiar. Llavors, pues, i interessant seria menjar aquells que corren, no? Uh-huh. I aquests pues, serien més saludables que els que estan en granges i que ja pues, a base de pinso i engreixar-los, no? Llavors, clar, aquest tipus de carns amagatzema moltes greixos saturats, que això fa que sigui molt ric en àcid araquidònic, que és un àcid que és proinflamatori. Llavors, clar, menjar aquest tipus d'aliments fa que, diguem, a poc anem acumulant inflamació.
Parlaves de proteïnes, de lo important de les proteïnes, Glòria.
Sí, sí.
Aquesta dieta, suposo la coneguda dieta Dukan, que moltíssima gent doncs, ha fet aquest estiu, perquè
sí,
és un llibre dels
sí.
més venuts, el
sí,
mètode Dukan,
sí.
S'ha dit de tot. Sí. Sanitat fins i tot ha recomanat doncs, que no se seguís aquesta dieta perquè no entra dins els paràmetres de les proteïnes que s'han de prendre perquè un excés de proteïnes no va bé. Posa'ns una miqueta al dia, Glòria, amb tot això.
Veure,
què hi ha de cert amb tot això?
A vegades, en certs moments, quan fa falta primar, a lo millor pot ser recomanable temporalment fer una alta ingesta de proteïnes, perquè això afavorirà que cremem els greixos que tenim al cos. Primer els carbohidrats i després els greixos. El tema és que sobretot aquest tipus de dietes que es fan amb un nivell alt de proteïnes tenen que normalment ser controlades per un metge, i és un altre exemple, diríem, seria una variació de la dieta Dukan, unes altres que utilitzen també molt, un alt nivell de proteïnes, doncs són aquestes dietes proteïnades, que per no dir marques, que són sobres,
són
i que,
sobres.
Exacte, uh-huh. barretes, etc. Això no vol dir que sigui dolent, perquè a molta gent li va bé, però hi ha que saber-ho fer. I per saber-ho fer hi ha que fer-ho amb un metge, amb un especialista. Llavors, això són dietes temporals per un objectiu determinat, però no són dietes per seguir tota la vida. Per seguir tota la vida tenim que menjar de forma equilibrada de tot. No equilibrada cap a un costat, però sí equilibrada de tot, diguem, sobretot això que dèiem, no? Hidrats de carboni, complexos, proteïnes d'alt valor biològic i greixos poliinsaturats, i sempre menjar una mica de tot, i sobretot dintre les verdures, les fruites, doncs el que sempre s'ha dit, menjar de tots els colors. I això és algo que també als nens els hi costa sobretot menjar fruita, hi ha moltes maneres de menjar fruites sense que se n'adonin, no?
Uh-huh.
Una, per exemple, que jo utilitzo molt a l'estiu, encara podem utilitzar, és si tenim una síndria a casa, la trenques tota, diguem, i fas un triturat, diguem, uh-huh. com si te la mengessis a la boca, normalment la tritures, la tritures uh-huh. tota, no fas un liquat, la tritures tota, la poses en ampolles de vidre i a la nevera. Llavors, quan els nens volen prendre un suc, no és un suc amb sucre afegit, amb aigua i que la síndria està, a més, additius tipus colorants i aromes i tot això, i al final síndria és el que menys porta, sinó que seria tota la síndria. O el meló també es pot triturar. Després als nens se'ls pot fer emportar al col·le, no sempre a l'entrepà. Si es fem a l'entrepà, el tenim que fer idealment amb pa, amb fibra, o sigui integral.
Els nens també,
home,
millor integral, no, Glòria?
Home, sí, perquè si no els acostumem, després no els hi agrada l'integral.
Ja. Sí.
I també penso que no sempre utilitzar ni el xoriço, ni el fuet...
Qui posem, Glòria? Qui podem
posem?
Posar?
A veure, posem...
Que els agradi a més.
Que els agradi. Clar... Bueno, clar, jo dic que al meu fill també li agrada la tonyina. La tonyina és peix.
Sí.
Però, per exemple, deien que amb els nens precisament s'ha d'anar amb cuidado perquè també té molt contingut de plom.
Sí, a veure, la tonyina, òbviament sí que tens raó, però si la fem un cop a la setmana, no, o sigui, seria que prengués tonyina cada dia. L'ideal possiblement seria, hi ha uns patés que venen, però que no es troben a totes les tendes, que porten sardines, són patés de sardines. Clar, les sardines són el millor peix dins dels que podíem escollir per això, per al contingut en plom o en mateix passants, perquè diguem, és una qüestió de la cadena d'alimentació. El petit es menja, el gran es menja el petit. Llavors, quan més gran és el peix, més toxina s'acumula. Uh-huh. Per això hem d'anar pues, a la sardina,
no?
I el boquerón és el millor, vale? Uh-huh. El millor tipus de peix. Pues, si trobem aquest tipus de paté de sardines, el paté és molt fàcil d'untar amb qualsevol entrepà.
Encara s'ho mengen bé, no?
Sí, li hem donat peix. Clar.
Que ha sigut d'una manera fàcil.
Fàcil també, perquè diguem, uh-huh. hem de buscar aliments fàcils, no?
A l'índex per això d'obesitat infantil, Glòria, que parlàvem una mica fora de micròfons abans de començar, són també esfereïdors. El 45,2% de nens entre 6 i 10 anys tenen problemes de pes aquí a Espanya, o sigui que
sí.
Són també xifres esfereïdores.
Sí.
No?
Una altra cosa és que si no mengen aquest suc, com dèiem, amb sucre afegit que normalment prenen, també prenen cola o prenen altres begudes que també diguem no són no podríem classificar-les dins del món de la saludable. Uh-huh. Llavors encara que moltes porten sucre, moltes posen caloria zero, porten, de fet porten barreges additius que no són del tot recomanables. L'acidez que porta aquest tipus de begudes també és perjudicial a nivell intestinal. Llavors,
l'acidez, Glòria, què és això de l'acidez?
Acidez?
M'ha semblat sentir idees.
No, els additius. No,
els additius.
Sí.
Val. O sigui que hem de llegir les etiquetes, està clar. O sigui,
sí.
Hem de tenir temps, dedicar-hi un dia,
sí.
Aquest dia és un matí o una tarda, quan anem a comprar i dir, avui vinc a mirar etiquetes.
Exacte.
I a partir de demà vinc a comprar.
I el principal és buscar que no porti ni sucre afegit, ni sal afegida, uh-huh. ni olis grassos trans, intentar veure el contingut d'hidrats de carboni, i quan veiem aquesta etiqueta que posa hidrats de carboni, de los cuales azúcares, yeah. Mirem quin nivell d'azúcares, de les greixos monoinsaturados quants i saturados quants, uh-huh. Òbviament més monoinsaturados o poliinsaturados que saturados, com hem dit, i després el contingut en proteïna. Llavors tindríem que mirar una etiqueta que fos més o menys balancejada, és a dir, que no portés molt més d'hidrat de carboni que de proteïna, que de greix. Greix i proteïna, podríem dir, el greix tindria que ser la meitat, perquè a nivell de calories diguem, té moltes més calories el greix que la proteïna i els hidrats de carboni. Llavors pues, podríem dir que no tindria que estar equilibradament, però sí el greix menys, però proteïna i hidrat de carboni tindrien que estar molt propers l'un de l'altre.
Glòria, res, donem un pas a la publicitat d'uns minutets de res i tornem de seguida i acabem. Gràcies.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga.
El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe.
Yo apoyo el movimiento.
Todo el mundo debe participar porque
realmente es un problema de todos y
es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria, el grito del silencio.
Si vols cansalada no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc.
al 94.6 de la FM.
Continuem doncs amb la Glòria Sabater, la doctora en farmàcia i especialista en nutrició, amb qui parlàvem doncs una mica de tot, no? De tot el que estem a nutrició, com ens hem de nutrir, si ens estem, si ho estem fent bé o malament, més aviat malament, perquè els índexs d'obesitat doncs cada vegada pugen més. Els dels nens, fins i tot, parlàvem també ara doncs esfereïdores, les xifres, la meitat quasi dels nens entre 6 i 10 anys amb problemes de pes aquí a Espanya, o sigui que, bueno, ho estem fent força malament. A veure si mica en mica ens anem posant una mica al fil del que deia la Glòria, doncs aliments, proteïnes, vegetals, fruita, donar-los de la manera que puguem, intentar dedicar-los una miqueta més de temps als nens i poder fer una miqueta una dieta doncs més en condicions, més com abans. Gràcies a Déu per això, i a la llei, la nova llei de seguretat alimentària i nutrició, i gràcies a Déu perquè sí, doncs estableix una miqueta més els criteris i els paràmetres on s'han de moure totes aquestes empreses, per exemple, de vendings a les escoles, on estan prohibits ja els vendings a les escoles, estableix aquesta llei. El que està pendent és el reglament, com dèiem fora de micròfon,
sí,
i a veure
sí,
el reglament establirà quins productes són els que entren dins dels trans, amb sal, amb sucres, quines
exacte,
quantitats.
Està d'alguna manera contemplat tots aquests punts que hem dit justament abans, intentar que no hi hagin aliments amb sucre afegit, amb sal afegida, amb olis trans, i després també el tema de la publicitat, regular tot això al col·legi,
que estan prohibides,
que estan les, prohibides publicitats. Les publicitats, és lògic, perquè dius als nens és que si sobretot regalen el cromo i tot,
clar,
això, pues, clar,
això està prohibit des del mes de juliol, que va entrar en vigor aquesta nova llei de seguretat alimentària, i estem amb això pendent del reglament que estableixi quins productes entren dintre dels que sí es poden vendre i els que no es poden vendre. Estarem doncs
amb això, diguem que hem donat un gran pas,
un pas amb aquesta nova llei.
Sí, 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 sí.
Com és que fins ara doncs no hi havia una llei, Glòria, d'això?
No tinc idea. Això és política.
Clar, temes polítics, que sempre acaba tot amb la política, malauradament, malauradament, perquè no funciona massa bé tampoc,
i de les possibilitats de fer-ho, òbviament.
Bueno, doncs ens hem d'alegrar d'això, doncs sí, que és una nova llei que reguli una mica més tot això. I ja per acabar, el que comentàvem al principi, parlar d'aquests productes bio, ecològics, probiòtics, prebiòtics, amb omega 3, enriquit amb... Què hi ha de veritat, Glòria, al darrere de tot això?
En comptes de dir veritat i mentira, diré una mica què és cada cosa, no? A veure, els aliments bioecològics, de fet, són uns aliments que s'han produït amb un enfoc més saludable, amb un enfoc de protecció del mig ambient i amb l'ús de tècniques que no siguin contaminants. Això vol dir que perquè un aliment sigui bio, entre altres coses, té que complir que no li hagin afegit segons quins la majoria dels pesticides que s'utilitzen amb tots els cultius habituals. Llavors, molta gent es pregunta, va, perquè posi l'etiqueta jo no em crec que sigui bio. Hi ha que creure-s'ho, perquè per això hi ha una normativa que ho regula i es controlen aquests productors, i òbviament, com sempre, es pot haver algú que salti la llei, però normalment els que porten l'etiqueta bio és perquè compleixen aquests requisits. Després, l'altre tipus d'aliment seria, que dèiem, els aliments funcionals. Els aliments funcionals, diguem, que no solament tenen que complir el seu caràcter de nutrir-nos, nutricional, sinó que a més tenen altres funcions específiques, com de que poden tindre un efecte sobre la millora de la salut o inclús de intentar reduir el risc de contraure malalties. Llavors, amb aquest tipus d'aliments, el que fan és que se'ls afegeix, de forma, es diu, una fortificació, se'ls afegeix components actius, que com minerals, vitamines, etc. I llavors això farà la funció, i per això se'ls diu
el nom funcionals.
Estan bé, vull dir que en un principi molts d'aquests aliments trobo que en molts casos són adients prendre'ls. Una altra cosa és que diguis, pues, aquesta marca funciona millor o funciona pitjor, no? Però en un principi, diguem, els aliments funcionals penso que és un acert de la nutrició anar encarrilat a fer que l'aliment proporcioni un caràcter addicional al propi d'alimentar-nos.
I per un altre costat pues, estarien els prebiòtics i els probiòtics. El prebiòtic és l'aliment del probiòtic, és a dir, el probiòtic són normalment les bactèries, aquestes pues, que diuen aquest diguem iogurt porta la bactèria tal o porta l'altra que regula la teva salut intestinal, no? Aquestes bactèries quan arriben al nostre budell pues, tenen que poder proliferar perquè són bactèries amigues. Nosaltres tenim de fet pues, més de 400 milions d'espècies diferents en el nostre budell, i d'aquestes espècies pues, hi ha unes que són molt, molt, diguem, molt comunes, com els lactobacillus, els bifidobacteris. Llavors hi ha una sèrie d'aliments que si porten aquest tipus de flora afavoreix que tinguem més d'aquestes en el nostre budell i menys de les dolentes. Llavors és una qüestió de competència. Quan més hi ha de les bones, menys hi ha de les dolentes. I clar, què hem de fer per alimentar les bones? Perquè clar, jo em prendré un tipus de flora, però tinc que intentar que aquesta ocupi els puestos de la flora que és la dolenta. És a dir, treure els foranios, no? Els que no m'interessen, els tinc que treure del seu espai, i per això tinc que proliferar les bactèries bones. Llavors tenim que alimentar aquestes bactèries bones, i això són els prebiòtics, que és l'aliment dels probiòtics. Llavors, doncs, aliments amb prebiòtics i amb probiòtics diguem que serien adients, però també hi ha aliments que de per se són prebiòtics. Per exemple, si mengem una sopa de ceba, la ceba té un efecte prebiòtic. Després, si mengem hi ha sucs, per exemple, jo que sé, de pastanaga lactofermentada, doncs tots els ferments també afavoreixen diguem el creixement de la flora intestinal, que diem s'aprofita la bona, Llavors això, doncs sí, trobo que ho podem utilitzar. Altres coses, per exemple, quan la gent ens diu jo ja prenc com està molt de moda això de prendre omega 3, no? I suposo que hi ha molta gent que ho ha sentit, no? Lo dels omega 3,
sobretot la llet, no? Que cada vegada més marques de llet estan amb omega 3, amb omega 3.
A veure, la quantitat d'omega 3 que porta una llet és mínima. Per mi, i ara potser em maten els de les companyies lleteres, però per mi realment és un tema de màrqueting. I un tema que per mi també és de contrasentit.
Però màrqueting que ara estarà regulat amb aquesta nova llei en principi,
sí,
no, Glòria?
Sí, però no sé si això estarà contemplat.
Yeah.
Clar, jo penso, des de quin moment, o sigui, quan una vaca menja peix? Perquè, a veure, els omega 3, sí, els trobem normalment amb el peix, també els trobem amb les semilles de chia o de lli, també la trobem als omega 3, a l'alfa-linolènic, però si pensem en omega 3 tindríem que pensar en aquest tipus de la nou també, però penso, a veure, les vaques que tenen no tenen omega 3. Llavors per què volem posar-li un omega 3 a una llet? Pues perquè volem vendre més llet. Bueno, no, el que tenim que fer és prendre més peix.
No. És el que no es fa en aquest país,
no? Perquè diu, pues ara em menjaré, no? Pues un cotxe amb omega 3,
com
perquè
exemple,
com el cotxe té omega 3, em menjaré les peces del cotxe, no? No té sentit. No té
una
sentit.
Mica això que deies, Glòria, de l'omega 3 del peix, que aquí doncs no estem, o sigui, no es menja peix en la nostra dieta i s'hauria de fer.
Sí.
Els asiàtics, els orientals, per exemple, no se'n veuen cap de... No veus mai un xinès o un asiàtic gruixut?
No,
sí, són persones sempre que solen... Perquè és una dieta molt rica en peixos, no? Com a mínim és el que
es
diu.
Si viuen als Estats Units...
O no, ja, això és una altra història.
Sí que ja ho veuràs. Perquè han adquirit els hàbits alimentaris americans. Exacte.
A l'estil de vida, no, que deies?
Sí, sí, tornem a la dieta mediterrània. Jo tinc uns amics que viuen a Croàcia i el seu pare viu en una illa, i a mi m'agrada fixar-me en aquest tipus d'hàbits de la gent que no s'ha contaminat i que realment continua amb la dieta mediterrània. Bueno, doncs l'avi d'aquests amics meus el que fa és que té el seu hort, cultiva els seus tomàquets, la seva, diguem, el seu vi, el seu oli d'oliva i com està a la vora del mar, pues, agafa peix,
menja peix.
I pues, el pa sí el menja, el pa sí el menja, però vull dir, el que menja és la
la dieta mediterrània i
del
hort,
exacte, lo de l'hort i el peix que tens de forma local. Això és la dieta mediterrània. Clar que no tenim els de Madrid que estan tan a prop de la costa, no?
Yeah.
Però bueno, la influència té que té que arriba.
Bueno, la tendència aquesta de la moda culinària del quilòmetre zero, com deia abans.
El quilòmetre zero
això és positiu, com a mínim ens retansa això els productes locals
i perquè segurament la nostra genètica està més preparada per diguem, per l'aliment local. Vull dir que també introduir segons quins aliments que no formen part de la genètica dels nostres pares, etc. Pues,
de l'entorn immediat, no?
De l'entorn immediat, exacte.
Glòria, ha estat un plaer. Se'ns ha passat el temps volant.
Bueno,
hem après moltíssimes coses, sabem més o menys què hem de menjar, com a mínim tenir les coses més clares, a veure doncs, aquesta llei de seguretat alimentària, a veure com va la cosa, com s'aplica el reglament, si s'aplica, esperem que sí. I moltíssimes gràcies, ja saps on estem, i qualsevol coseta doncs, pots tornar a la centralina quan vulguis. Un plaer, Glòria.
Gràcies.
Doncs amb aquesta sintonia que ja coneixeu tots vosaltres, molt marxosa, molt canyera, com sempre diem, la Núria Polo ens porta doncs, això, el bo i millor de les xarxes socials, de la comunicació, del ciberespai, doncs, que està d'actualitat sempre, perquè sempre passen coses al ciberespai. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
El rebost, tornem a la secció del rebost, a que ens portin els productes gourmet de tot el que està passant. Què està passant aquesta setmana?
No, és que passa com de tot. És
passa
que
de tot a tot
no
arreu.
No passa cada dia, és que passa cada minut. O sigui, te desenganxa 5 minuts i ja estàs atreçada, eh? O sigui,
ja et perds coses, ja.
Sí, sí.
El Twitter, el Facebook, el YouTube, repassarem una mica tot això, i la revolució del comerç electrònic, aquesta setmana...
Sí, jo te diria que aquesta setmana és...
Se lleva l'estrella, l'estrella d'honor, se la lleva la revolució del comerç electrònic, perquè desembarquen a Espanya empreses molt importants en aquest sector, que tindran moltes conseqüències a molts nivells.
Hi ha molta gent que tiene miedito.
Mucho miedito. Comencem, et sembla, pel Twitter, que ens agrada molt.
Ja sabem que nosaltres tenim debilitat per al Twitter.
Per Twitter. Que arriba als 100 milions d'usuaris, ja.
Sí, que sona molt bé, sona una xifra molt important, però clar, es queda petitona si comparem amb els 600 milions que té el Facebook. Bueno, que ja els va tenir, ja els va... va arribar aquesta xifra a la primavera, o sigui que ara en deu de tenir més.
El que passa que el Facebook és molt anterior al Twitter o no, Núria? Jo no controlo, eh?
Sí.
Sí, no? Bastant, sí, es va crear molt més abans que el Twitter?
El que he llegit ara és que està agafant més força, com que hi ha gent que diu, bueno, ho fiquem tot al Facebook, bueno, després t'explicaré els canvis que hi ha
al Facebook. Estan innovant molt al Facebook. S'han posat molt les piles al Facebook, eh?
Tots s'estan posant les piles perquè tots es volen quedar al pastís, o sigui, estan mirant aviam d'on treuen el recurs econòmic, no? Perquè es tracta de treure-li rendibilitat. Una cosa és que ja està demostrat que la gent s'apunta, que la gent hi està i que funcionen. Ara el que volen és que ja volen començar a tocar...
Calent, que es diu, no?
Calent, sí, calent. Sí. Doncs, mira, el Twitter ha fet aquesta setmana això als 100 milions d'usuaris, però ells han publicat una sèrie de dades allò curioses, no? El 50% es connecten a diari o ens connectem a diari, però només hi ha un 40% que piulen.
Un 40%?
Un 40%, sí. O sigui, hi ha un 60% que són passius, que llegeixen. Llegeixen el que diuen els altres. I el 40% són els que s'atreveixen a...
Els que mouen la xarxa, diguéssim. Els que mouen els missatges.
O el que menys piulen, i després, clar, ja saps, hi ha les persones més importants, les personalitats i tal, que arrastren molt més. I ara ja es veu que hi ha un 55% d'aquests tuiteros que accedeixen a través del mòbil. O sigui, el mòbil per Twitter... molt i molt important. I ara el que ha declarat el seu conseller delegat de Twitter, el Dick Costolo, és que el que volen és que li volen treure partit ja. I fins ara l'única manera que tenien de treure calerones era amb els missatges, amb les comptes promocionades i amb els temes del moment. Però ara ja comencen, hi ha alguns usuaris que ja comencen a rebre missatges publicitaris i bueno, suposo que aniran veient aviam què tal se reacciona.
Fa una mica de por això, Núria, eh? Que comencin a basallar amb publicitat al Twitter.
Home, ja. Han pensat al Facebook també que n'hi ha amb to, vull dir que...
Ja. Jo sé com el Facebook no m'acaba de convèncer, a mi m'agrada el Twitter, és més ràpid, més àgil, més lleuger, sense publicitat, cosa que és el que fa una mica de por.
Sí, doncs
m'està
pensant que això t'ha quedat un telediari, com es diu.
Sí. Bueno, m'ho pensaré, doncs.
Després pensant que això s'acaba.
I avui divendres, què passa els divendres, els tuiteros?
Bueno, tu no has vist avui que t'he enviat un follow Friday?
Follow Frida, jo feia molt temps que havia això de FF, però jo com això de les noves tecnologies li deixo per la Núria, no acabava de saber què és el de FF, dic un dia ho preguntaré.
Doncs jo he pensat, avui que
I
és
avui
divendres,
la Núria ho ha explicat, ens ho explica tot.
Quan
molt
tu
bé.
Vegis un hashtag que te posa FF o Follow Frida, però normalment posen FF amb el hashtag,
sí, FF,
llavors
sí.
És que comences recomanant la compte d'algú que tu dius, bueno, doncs jo recomano avui
divendres,
doncs la compte de la Elicano o el Jordi Carrera o algú que tu vols destacar, doncs perquè és amic teu, perquè el trobes que és molt interessant, pel que sigui.
Després,
no?
Després et donaré el taló.
gràcies.
El donaré en blanc, pago bé, eh? Molt bé, doncs mira, ja sabem el que és FF. El hashtag aquest és, vol dir Follow Friday, no?
Sí.
Molt bé, doncs mira, veus, una cosa més que sabem, i els tuiteros també. Bueno, els tuiteros ja ho devien saber. Jo soy tuitera, però
sí,
no ho sabia
però
tot.
Bueno,
això ja ho sabem
sempre
ara.
Sempre hi ha, encara que siguis usuari d'una xarxa social, hi ha tantes punyetetes, tantes cosetes que ha posat un de moda i potser tu no t'hi vas fixar o no ho has mirat. I bueno,
que arrel d'això, un llibre que recomano molt, després parlarem de llibres amb la Maria, que ella sap molt de llibres perquè llegeix molt i ens portarà un bon llibre. Jo ara, aquí, com estem parlant de Twitter, un llibre que estic recomano és El Mundo Twitter, del José Luis Orihuela, que dona un munt de secrets i un munt de cosetes interessants per aprendre a poder-se moure al 100% a Twitter, perquè hi ha moltíssimes coses que no coneixem i una d'aplicacions bestials i estan allà, jo estic en ello, estic començant, eh?
A més pensa que com que és una cosa molt viva, que no està regulada, hi ha un usuari que pot estar al Canadà, que hi ha un dia que se li ocorreix fer una cosa això, pues això se li va ocórrer a una tal Mica Baldwin, vale? El 2009, que va dir començo els Follow Fridays i cada divendres suggeriré una persona a qui seguir. I això, ella ho va enviar, devia de tenir bastants seguidors, els seguidors els hi va fer gràcies, s'ha posat de moda. Vull dir, que per més llibres que hi hagin, que segur que, sí, que està superbé,
sí, 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 sí.
Demà pot sortir un altre, això que se li ocorreix una cosa divertida o que, interessant,
és que les xarxes estan vives, està clar, vull dir, el dia a dia és el és anar fent això, i el anar portant
per això et dic que un dia que no hi estiguis et pots quedar out totalment.
Sí, sí, sí. A mi em fa molta ràbia, això d'entrar, i a vegades ho hem parlat, això d'entrar al Twitter i veure que han penjat tantes coses, ostres, i no em donarà temps mirar-m'ho tot. Per això s'han de fer les llistes, que van molt
sí,
bé.
Sí, que no ho has fet encara,
ja
més,
ho he fet,
eh?
Ja ho he fet, sí. Estic fent aquí els deures, tal com diu la Núria, i estic fent llistes al Twitter, premsa, tal, qual, el que m'interessa per llistes, i així pots fer una mica un seguiment més, més decent, no? Però sí, sí, va tot molt ràpid a Twitter. I el Mariano Rajoy, que supera ja els 14.000 seguidors en el seu primer dia a Twitter.
Sí, sí, és que s'ha inaugurat, ha dit, bueno, venen les eleccions, què toca? Doncs toca posar-se, sí, toca posar-se a Twitter, llavors pues, ha tingut una, un, lo que es diu, un estreno força, força bé, 14.000 seguidors en un dia, i llavors els membres del PP ja han destacat, ja han fet veure que el candidat socialista, o sigui el Rubalcaba, va trigar 48 hores en arribar a 10.000 seguidors. Llavors, bueno, que el Rajoy va molt més ràpid. I mira, estic convençuda que el Rajoy va sentir, o algú del seu equip, la satrillera del dia que vam parlar nosaltres del tuit de l'Obama.
Veus que bé?
Sí, ho va sentir, i llavors ell, els tuits que fa ell personalment, ell és broma, que te veig una cara que t'has quedat.
Digo, que esto no me lo creo, eh? Aunque ponga la cara, digo, vamos, no me lo creo ni, vamos, ni en pintura. No puede ser.
No, és que els tuits, lògicament, amb una persona tan ocupada com el Mariano Rajoy, no els, fa ell,
no els fa ell,
els fa el seu equip, però quan al senyor Rajoy li ve de gust escriure algun tuit, l'escriu ell i posa MR. Igual que fa
de l'Obama, no?
A l'Obama, bueno, ells no parlen de l'Obama, però parlen del Rubalcaba, que també posa RBCB. Però mal.
Està de moda.
Està de
les
moda.
Sigles
va començar l'Obama i ara tots, pues, ara jo, ara l'equip, ara jo, ara l'equip.
Estan de moda les sigles. I la Ley Sinde, Núria, no? Què passa amb la Ley Sinde, que ha estat trending topic mundial?
Sí, 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 però mundial, eh? No,
I què,
no,
i què és el que l'ha tornat a posar d'actualitat? Perquè la Ley Sinde la teníem una mica coll avall, malauradament, però la teníem coll avall.
Sí, doncs
què
que
està passant?
En el Festival de Cine de Sant Sebastià, pues, havia una ponència que estaven convidats un parell d'advocats, el David Bravo i llavors i un altre que es diu De la Cueva, enmig de la conferència van muntant en directe una sèrie d'enllaços amb una fulla de càlcul de Google Docs per enllaços amb pel·lícules, no? Uh-huh. Via internet i tal.
Sí.
Llavors va ser per demostrar que en el temps que estaven en directe, bueno, tenien col·lapsat de tot de pel·lícules, havien fet tota una xarxa, o sigui, lo fàcil que és per algú que hi entengui de tecnologia,
que no seré jo,
no, ni jo tampoc en aquest nivell per a nada, però que ells ho van fer una mica com per fer la crida de lo inútil que és la llei,
la llei,
perquè els uh-huh. que saben tocar i van demostrar que no eren ells només, sinó que un munt d'internautes es va afegir, va saber el que estaven fent. Doncs van declarar: si quieren legislar sobre tecnología habrá que estudiar tecnología, o sigui que els hi han passat una miqueta la mà per la cara, que se'n diu.
Uh-huh.
I bueno, això ha corregut com l'espuma i ha sigut trending topic mundial.
Que bé, estarà contenta la ministra, no?
Sí,
a
no?
més ara que deixa el càrrec se n'anirà amb una bona alegria doncs cap a casa, no?
Sí, sí.
I el Facebook, Núria, el Facebook, què passa al Facebook? Està en plena ebullició, s'acosta a Google Maps, no? Que millora doncs llistes d'amics i també doncs
Sí, te'n recordes que abans de l'estiu vam parlar de que
sí.
Google Maps o
estava
Google
triomfando,
Plus,
sí, Google
tenia
Maps.
Tenia això dels cercles de l'amistat,
sí?
No? I que posaves mi íntimo amigo, allò conocido,
sí.
A este lo vi en la calle... Que, bueno,
posaves categories,
posaves
no?
Posaves categories, llavors, clar, això té gràcia, perquè hi ha determinades coses que vols compartir amb uns i amb uns altres, doncs no. Llavors Facebook, que uh-huh. els senyors que hi ha a darrere són molt llestos, han sí. dit, bueno, doncs nosaltres anem a fer una cosa similar. Llavors fan unes smart lists, bueno, o sigui, tu pots personalitzar-ho, això ja ho he vist, que nosaltres ja ho podem fer, uh-huh. llavors tu poses el nom que vulguis, tu dius gent de la feina, excompanys, conocidos, coses com vulguis, i tu poses dintre d'aquella llista a qui vulguis. I llavors, quan tu publiques alguna cosa, pots dir, vull que això només ho vegin els meus amics íntims.
Ja.
O això vull que ho vegi tothom, tots els meus amics. O que sigui públic en general. Clar, és un nivell de privacitat, controles molt més el que poses i, home, està força bé. I això ho han fet per combatir una mica la competència del Google Plus. Però com que també els hi surten altres, també té la competència del Twitter, llavors s'han inventat un altre botonet que diu subscribir-me. Vale? Llavors ja. Tu ara, amb aquest botonet, el que pots fer és...
El Facebook, estem parlant?
Sí, sí, estem parlant tot el rato del Facebook. El Facebook va mirant què és el que hi ha de bo de les altres xarxes i s'apunta.
O sigui, et pots subscriure al Twitter dins el Facebook? O
no,
com?
No, no, no.
A veure.
Ha copiat la idea de subscriure-me.
Ah, val.
Vale? O sigui, com que el tu ara, Twitter. Per exemple, agafes el Rubalcaba,
vale.
Que no és amic teu ni meu,
no,
vale?
No.
Però tu el pots seguir. Vale? Doncs ara, en el Facebook, sense que el Rubalcaba, si té compte, que no ho he mirat, segurament sí. Si en té, tu et podràs subscriure sense que sigui amic teu.
Amic meu, val. Vale?
Vale?
No sé, no tengo por qué hacerlo amigo, però sí que puc seguir-lo,
pots
no?
Pots seguir les notícies, però
les
clar,
coses.
Això... el que han fet és que, així com altres vegades està fet per defecte el de la subscripció permetre, tu ho tens que permetre, ¿vale? Aquesta vegada els ha donat per permetre. I si tu permets, i se suposa que una persona pública que el que li interessa és tenir seguidors i tenir que la gent s'enteri, pues, li donaran el clic i permetran que et subscribeixis, i llavors sense ser amic d'aquesta persona o personalitat, artista de cine, esportista, el que sigui, podràs veure la seva activitat que està fent fins al punt que et permetin, perquè hi haurà nivells.
Ja.
Vale? O sigui que això és també una cosa
bueno,
que s'ha fet,
no?
Per acostar-se a Twitter.
Està molt bé. Claro, todo lo bueno se pega, no diuen?
Bueno, més aviat se copia, però bueno,
claro, se pega, claro, sí. Sí, molt bé. I el YouTube aquesta setmana ha presentat una nova eina que permet editar vídeos online.
Perquè és molt divertida i
això
molt fàcil.
Això deu ser canyero,
sí.
Eh?
Sí, perquè a més és que la gràcia és que fins i tot vídeos que tu ja podies haver pujat, els típics caseros i tal, ja. I dius, ostres, no m'havia quedat gaire bé... O hi ha editors de vídeo que són difícils o que, bueno, sempre hi ha la gent que ho domina tot i els que s'atasquen, no? Doncs és una eina que te permet millorar la llum, millorar el color, equilibrar si per exemple estava tort, o sigui, t'ho permet editar molt fàcil, d'una manera molt visual. I ho fas online i
o sigui, el que es podia fer amb les fotos una mica amb el Picasa, no? Això de que li podes dar color, forma, doblar-lo, no sé què.
Amb el vídeo, edites
el vídeo i... amb el YouTube.
Sí.
Molt bé, no?
Sí.
Aquesta gent s'estan superant cada dia.
Ja et dic que, clar, tenen que...
anar innovant, no? Que és una mica el que diem sempre, no? Que les xarxes socials estan vives i que cada dia són coses noves. O sigui, seguir l'actualitat de tot això, o sigui, estar al dia de tot això... Suposo que és complicat, poder estar
home,
a dir tot això. Dedicar-li molt temps.
Que, sí, bueno, dedicar-li temps, suposo. Dedicar-li temps, buscant les fonts que te diguin i bueno, jo crec que de totes maneres és molt difícil perquè el que et
és
dic,
que és molt...
en qualsevol lloc hi ha un cerebrito que està pensant què posa i hi ha una persona anònima que se li ocorreix una generalitat que, i la fan. I tu trobes.
Sí.
I això del YouTube, pues, res, trobes editar vídeo a la part dreta de la pàgina, li cliques i llestos.
Tu tens el teu vídeo fet?
No. Ah, sí. Pensava que et deies que si jo tenia un vídeo. Dic, no m'ha donat
no,
por ahí.
No, tu ja sé que no. Todavía no t'ha donat per colgar vídeos.
No.
Però bueno, ja saps que aquella Rebeca... Com es deia aquella Rebeca Brooks, el que vam parlar abans de l'estiu?
Sí, es va fer milionària.
Va fer un vídeo a casa senzillet cantant i mira-te-la, Núria, no sé...
No, mira, encara m'ho pensaré tu.
A lo millor algun dia...
Per arribar a final de mes, mira, no s'ha descartat res.
Escolta, aquesta Rebeca Brut no era res de l'altre món, més aviat cantava malament, no es deia?
Bueno, va destacar i es va fer milionària perquè era la pitjor cançó.
Pues, Núria,
sí,
amb això t'ho dic tot. No vull dir que cantis malament,
Què m'estàs dient, Eli? Què m'estàs dient?
No t'estic dient que cantis malament, però que no se sap mai. A lo millor un dia d'aquests ens fem famoses... sent de les pitjors que cantem i escolta, ja ens forrem.
Bueno, per aquí jo crec que tinc més fàcil que
sí, no? Jo també, jo crec que sí, també. I aquesta setmana, Núria, el que ha sigut un bombazo informatiu en el tema del ciberespai és l'entrada d'aquestes grans noves empreses de comerç electrònic, la revolució del comerç electrònic aquí a Espanya. L'entrada d'Amazon i Alice...
Fa molta por als minoristes i, bueno, i no tan minoristes, a botigues com l'FNAC i això, pues, que arribi Amazon, no? Perquè clar, sí, té, ha arribat ara aquí, però ja la gent la coneix de tot el món. O sigui, no és que ofereixin llibres i ja està.
Ja.
Llibres també els pots trobar a l'FNAC i també els pots comprar o a la Casa del Libro. Ja. La gràcia que té a Amazon, Amazon.es, és que pots trobar des de l'última novetat a llibres que ja estan descatalogats. A llibres que ja no estan a l'abast, que no els trobaries en una altra llibreria perquè no tenen espai físic.
Ja,
llavors, ells
clar,
què tenen? Ells tenen uns magatzems immensos, que potser estan, en el cas d'Espanya, estan a França,
uh-huh,
i llavors tenen una xarxa d'aconseguir que tu tinguis el teu llibre a casa, res, en dos dies.
Tenen molt bona logística, es diu, tenen fama de ser, tenir molt
clar,
bona logística.
Tenen molt bona logística, tenen tots els títols del món. Tenen de tot, no només els llibres, també tenen electrodomèstics, joguines, uh-huh, videojocs. Llavors, clar, en el tema dels llibres no poden tocar el preu aquí a Espanya perquè hi ha un límit, només poden fer rebaixes del 5% per llei.
Yeah.
Vale? O sigui, llavors no és que el trobaràs més barat a Amazon, el que pot ser és que trobaràs el que en altres llocs no trobis.
No trobes.
I a part té la bona fama, el prestigi d'Amazon, de que el
ja,
que tu demanes
una empresa
és seriós,
consolidada, seriosa,
que pots pagar, que t'arribarà ràpid, o sigui, tenen la fama també de rapidesa i tal.
En 2-3 dies, no era, Núria? Em sembla
sí,
que l'entrega
sí, sí,
mitjana...
Si, vols, tens... si tu necessites una cosa per feina o així, em sembla que era pagant un parell d'euros.
Sí, em sembla que 2 o 3 euros
sí,
i a l'endemà ho tenies.
2,99,
no?
Pagant un plus de 2,99 ho tens a l'endemà.
A l'endemà.
Clar, això també doncs, hi ha moltes coses de negocis o així que necessites ah, aquell llibre
ja,
i el necessites ja.
I això fins
clar,
ara aquí a Espanya suposo que no ho oferia ningú.
No, però ja podies comprar Amazon
a Estats Units.
Sí, però clar,
trigava més.
Clar,
per això
sí,
dic,
a més
de...
ara ho tens en castellà.
Clar, el fet de tenir clar, algú a l'endemà és un servei que ha cobert ara Amazon, que cap altra empresa espanyola podia assumir. Clar, podia
sí,
fer.
I per exemple, en el tema dels videojocs, jo he sentit que els portaran d'Alemanya, que llavors els són un 25% per impostos. Tema d'impostos
uh-huh,
i així
impostos,
són més baratos i uh-huh, potser sortir aquí més... més econòmic, no? Si ho compres això ho he sentit però no ho he comprovat.
Ja. Està clar que els llibres, o sigui, lo bo de Amazon no serà tant el preu, o sigui,
serà deies, que trobaràs
serà que trobaràs de tot i que l'entrega serà ràpida, immediata,
clar,
un bon servei.
Clar, tu pots buscar un llibre que era vale, del, jo què sé, saps lo típic quan estudies idiomes o així, que et recomanen un llibre per llegir, anem a llegir-lo tots,
yeah,
i no és un llibre que és novetat editorial, a nosaltres ens va passar. Uh-huh. Llavors després el vam tenir que anar a encarregar i ara yeah, aconsegueixo un... Pues a Amazon segurament això no passarà perquè el seu negoci és tenir uh-huh, tots aquests sí, llibres que s'han editat i que els altres pues, no tenen espai on tenir-los.
Que deu ser una barbaritat, no?, el catàleg dels seus llibres en
sí,
nivell
sí, sí,
de
sí,
números,
clar, sí, és...
deu ser bestial, no?
Sí.
Avui el que sortia, referent al tema Amazon, en el periòdico, clar, ja li han de buscar una mica a veure què li troben, no? I el periòdico publicava coses rares que passen en Amazon, punés, i una curiositat, volia afegir, perquè Lluís Llach és un músico de country flamenco per a la web.
Home, clar, suposo que Rosa
ara hem de buscar-li
sí,
los tres
clar,
pies al
clar,
gato, clar.
O sigui, a més, ara és notícia, no? Però segur
per
que
això,
qualsevol web en trobes, i suposo que ho arreglaran. Que he llegit és que hi ha llibres en català però no està disponible a la web
sí,
en català.
Sí, això llegia també en el periòdic, en aquest article del periòdic d'avui, a la secció de cultura, doncs deia això, no?, que hi ha molts llibres que sí que s'anuncien però que no els tenen, no estan disponibles i no se sap tampoc quan els tindran. O sigui que un que es veu que era dels més demandats era el del Jaume Cabré, el de Jo confesso, i es veu que doncs això que està el tenen anunciat allà però que no el tenen i que bueno, que no sabran quan el... Bueno, és allò que diem, no?, que estan començant i ara, bueno,
mama,
es busquen una miqueta...
Si estem a divendres van començar ahir.
Sí, ahir dijous. Uh-huh. I els que desembarquen també a final d'aquest mes, Alice, no?, una altra gran empresa.
Una altra gran empresa, llavors mm? Aquesta és més a tipus supermercat.
Tipus supermercat.
O sigui, no és que ells siguin... Tot és online,
d'acord? Uh-huh.
Vale? Però el que es tracta és de que tu aquí el que compres online no són llibres, no són
yeah,
videojocs, sinó
uh-huh,
que és més tipus de producte el que trobaries als supermercats, als vins, la compra quotidiana.
Ja diuen
sí,
que el Corte Inglés està una mica això, cagat de por.
Exacte,
no?
Sí, perquè els hi farà por.
Yeah.
Llavors
uh-huh,
ells no és que tinguin els productes físics que ells comprin, els vins... que ells comprin els productes. Ells el que aconsegueixen és el llistat d'empreses que estiguin en el seu portal, ¿vale?
O sigui, ells, o sigui, el client donen... tracta directament amb el que ven.
No, no, és, ells posen el portal, llavors tu pots accedir a la marca... Sí. Tal,
70 marques, vull dir, avui que tindran
de
consum. De
les 100 que ells volien, que s'han posat com a objectiu.
Val.
¿Vale? Mm-hmm. I llavors, ells ara el que tenen a la web és ja, registra't el primero, yeah. I bueno, jo m'he apuntat, dic, aviam, això venga, com va i tal, no. Llavors posa gastos d'envio gratis i llavors veus un asterisc petitet i te'n vas i posa a partir de 120 euros, dius, ah,
tengo que hacer la compra del mes y medio.
Sí, clar, perquè 120 euros no és compra gratis, vull dir que, clar, o sigui, ja no. Té que ser que facis grans compres, o sigui, bueno, això ja ho anirem... Ja anirem,
bueno, això de la publicitat i els asteriscos és un, jo crec que li podríem dedicar un programa sencer, això dels asteriscos en la publicitat, perquè ja donaria per molt que parlar, perquè, bueno, que hi ha de veritat en tot això, que hi ha de mentira, ens enganyen o no amb els asteriscos i te anuncio però luego te indico que tal.
Home, la veritat és que no? Estava en lletra petiteta, jo primer quan he vist gastos en biogràcies no he pensat,
clar.
No, sí que es veu, o sigui,
sí,
tu després
fixa molt.
Legalment no pots clar, dir que no es veu, dir, es veu clar. Perquè hi ha un asterisquet
sí.
I al primer cop de vista no el veus. Però després t'hi tornes a fixar i llavors veus
clar.
A partir de 120
claro.
Dius,
está todo pensadísimo.
120 i aquí ja pica, ja pica.
Bueno, veurem, anirem veient com va això del desembarco d'Alice, Alice Punés, aquest gran portal de comerç electrònic també aquest mes, i el llançament per part de PayPal també del seu propi sistema de pagament a tendes físiques.
Això és molt divertit. Això et recomano als nostres oients
sí?
Que entrin a YouTube
sí?
I posin PayPal. Uh-huh. El futuro del shopping en anglès, future of shopping, uh-huh. ¿Vale?
I llavors és que la Núria parla anglès també, ja ho veieu.
Sí, bueno,
future of shopping. Així, sí, ha quedat molt bé, Núria.
Una passada.
Clar.
Doncs, el vídeo el veus, està en anglès, però s'entén,
s'entén bé,
fantàstic. I llavors veus com funcionarà i és una passada. O sigui, és que veus que aniràs amb el mòbil. Amb el mòbil que tingui aquesta aplicació del PayPal i llavors tu estaràs mirant una jaqueta, imagina't, pues, del Zara o el que sigui, o acostes a l'etiqueta de la prenda i llavors te dirà, escolta, tu que la talla que volies que era la S, pues no la tenen a Plaça Catalunya, que la tenen a Ronda Universitat.
Veus? Que bé.
Vale? O sea,
tota la informació del món en un clic, no?
En un clic, i et sortirà, tu guardaràs, o sigui, té totes unes aplicacions que després tampoc has de fer cua i tal, perquè tu ja ho has pagat, passes per al caixer, allò, pam, ja ho ha detectat, te'n vas, o sigui...
No, és genial, no?
Sí, té molta gràcia.
Però això es pot fer dintre de quant temps ja? Ara està clar que no, suposo, però...
Diu lanzarà.
Lanzarà, no? Sí. No sabem encara quan, no?
Són coses que, bueno, s'està fent...
Val. I aquestes aplicacions on deies que la trobàvem, Núria, al YouTube?
Això, per veure el vídeo aquest
sí.
Que ha fet PayPal...
Sí, al YouTube, deies, no? PayPal,
Future of Shopping.
Bueno, estarem al loro. Què passa? A veure si podem pagar amb el mòbil.
No, ja veuràs que sí.
Que bé. Núria, molt bé, no? Hem repassat tot, jo crec que bastantes cosetes del ciberespai. Ens han posat molt al dia. I tornem el divendres vinent. Tornaràs a estar aquí amb nosaltres, no?
I tant.
Vinga, repassa el ciberespai. Moltes gràcies, Núria. Fins ara.
Sí.
Comencem ara la nova secció Encenalls de Cultura. Repassarem cada divendres, un divendres sí i un divendres no. Avui farem un divendres sí i un divendres no. No, farem un divendres la Maria i un divendres l'Ariadna. Elles dues són les noves col·laboradores externes del programa que participaran cada divendres. Un divendres vindrà la Maria, l'altre l'Ariadna i anirem repassant cinema, llibres, teatre i viatges low cost. La Maria, avui divendres comencem i toca llibres i cinema. i ens analitza cultura. Maria, benvinguda.
Hola,
bona
tarda.
Bona tarda. Ens has portat un llibre que ens recomanes, un llibre que pot ser o no de recent publicació, un llibre que en definitiva no se'ns ha de passar per alt. La Maria ens portarà, doncs, això, els divendres que toqui, ens portarà un llibre, ens recomanarà un llibre i una pel·lícula de cinema, que la Maria, doncs, això també li agrada molt el cinema, li agrada llegir. La Maria és estudiant, acaba ja Humanitats, i una fan de tot el que sigui cultureta,
Sí, sí,
Maria?
Sí. I els dos llibres, el llibre que us recomano i la pel·lícula, els dos, bueno, l'he comprat el llibre i vaig anar al cine a veure-la, o sigui que...
O sigui,
els de la llei Cinde poden estar tranquils.
Estan tranquils, els de la llei Cinde. El llibre que ens portes avui és Coses que los nietos deberían saber.
Exacte.
Explica'ns una mica, Maria.
De Marc Everett. Bueno, volia començar parlant de l'editorial, edita Blacky Books, que és una editorial alternativa que últimament s'està guanyant un renom al mercat literari. És una editorial que intenta competir amb tot això de les descàrregues del llibre, de l'e-book i tot això, d'una manera, en lloc de prohibint els o fent descàrregues d'internet, fent que el llibre sigui un objecte apreciat. Quan tu tens el llibre entre les mans, és una portada supermaca. Quan tu els veus a l'FNAC, criden l'atenció, no són la típica editorial. Tu reconeixes que són de Blacky Books i acabes tenint un vincle afectiu amb aquesta editorial. Ells estan utilitzant molt les xarxes socials, precisament, i per Facebook ells tenen un grup on l'editor, el Jean Martí, que és un, bueno, coincideix que és un músic d'un grup bastant conegut que es diu Mendets, de música electrònica, i és un personatge bastant, doncs, alternatiu, que li agrada tot això de les xarxes socials, i utilitza aquest medi per tenir com una comunitat ja de lectors que estan esperant el pròxim llibre, que el compraran. No és com un altre tipus d'editorial que potser, doncs si llegeixes un bon escriptor i després el compra un altre editorial, doncs et serà igual.
Se'n va l'altre editorial.
I aniràs a comprar el llibre, si el Dan Brown el publica a una editorial o a l'altra, et serà igual. Amb això fa que els llibres siguin únics i jo crec que és una manera bastant intel·ligent de competir contra grans editorials, grans segells editorials que... que...
desmarcar-se una mica, no?
Exacte.
Blacky Books es diu. La trobem a tot arreu, aquesta editorial? O...
està a tot arreu. Sí, Maria? Està a l'FNAC, a qualsevol llibreria, fins i tot està a Amazon, i ells comentaven a la seva xarxa social que el que els hi posa amb ells és que és tapa blanda perfecta, tant que és dura, perquè s'han equivocat i els hi posaven això, però estan molt contents perquè ells no ho sabien tampoc. Sí, o sigui que estan a tot arreu. I la pròxima vegada, si aneu a l'FNAC o a qualsevol llibreria, podeu donar-vos compte de que és una edició diferent.
Buscarem,
i us fixareu.
Buscarem Blacky Books. I avui, de Blacky Books, ens portes Coses que los nietos deberían saber, que és de Marc Oliver Everett.
Exacte. Per Marc Everett potser no ens ve res, però per la gent que li agradi el rock, Marc Everett és el líder del grup Hills, que és un grup molt... bueno, és un grup... és ell, que sempre va acompanyat d'una banda que va canviant, però bàsicament ell és el líder, el compositor, el que canta, i els altres components van variant.
Encara està en actiu. És un grup que existeix i continua cantant.
Sí, porta ja molts anys.
Cantant i escrivint.
Sí, i són molt, molt bons. El llibre aquest, en canvi, és el primer llibre de Marc Everett, i ell estava fart ja de que li diguessin, que ell mateix ho explica al llibre, de que li diguessin que la seva vida semblava una història i que l'hauria d'escriure. I llavors, doncs, un dia es va animar i aquest és el resultat, Coses que los nietos deberían saber. És un llibre d'estil molt, molt fresc, molt com si estiguéssim prenent un cafè amb l'escriptor i ens ho estigués explicant. No és enrevessat, no hi ha llargues descripcions, un llibre molt d'avui en dia. I bueno, ella ens explica la seva vida des de la seva adolescència, com comença a escriure llibres, les seves tragèdies personals, que no són poques, i fins ara. És un llibre que molta gent el podria titular de superació, una mica rotllo els biòpics...
d'autoajuda, potser també, que està molt de moda, això, Maria, això de l'autoajuda.
És un llibre d'autoajuda, com diu el Rodrigo Fresa en el seu pròleg, perquè no intenta ajudar ningú.
Ja.
I llegint la seva vida i veient que és una persona encara optimista i bueno, la seva, el que és potser més sorprenent, el que té més ganxo al seu llibre, la seva biografia, és que ell diu que és una persona que se sent sola, que quan a ells els diuen Marc, escriu un número d'emergència, sabeu que hi ha molts formularis on t'ho demanen, doncs ell no té a ningú que apuntar, perquè no té família, per tragèdia, com he dit, es suïcida la seva germana, els seus, bueno, no ho explicaré més, però bueno, és una cosa sapiguda perquè és de la seva biografia. I llavors és una persona, això, que malgrat tot el que ha tingut, segueix sent molt optimista i molt, i no per això idealista o inconscient del que ha sigut. No és fruit d'un no saber o d'un no adonar-se del que passa. És un optimisme bastant bueno, com ja ho ha viscut tot, doncs és el que queda, no?
Està a la volta de tot,
sí.
No?
Sí, una mica.
Els que no hàgim sentit la seva música, per això podem llegir el llibre? Ens agradarà el llibre, tot i que no hàgim seguit doncs, la seva biografia i la seva música?
De fet és, el llibre és molt interessant per això. És una guia per la seva música, per la gent que els coneix comprens molt més, però per la gent que no, jo els hi vaig donar als meus pares, els dos, a llegir-los i estaven encantats. Sí. I llavors, doncs ells per exemple em demanaven, ai, doncs posa'm aquesta cançó i l'altra que explica, què tal, i llavors sí que et sorgeix l'interès i la curiositat d'anar a buscar aquestes cançons de les que parlen, però és un llibre independent i funciona com a llibre tal qual i no necessites ni seguir la seva música, ni saber-ho, ni res de res.
Coses que los nietos deberían saber del Marc Everett, de Blackie Books. I ja per acabar, perquè passarem a analitzar una pel·lícula de cinema que ens recomanis, per què? Coses que los nietos deberían saber. Ara ja, aquí mos dedim una frase ja, quasi, és un examen quasi això, Maria.
Per què
hauríem de comprar aquest llibre?
Perquè és un llibre fresc, diferent, no és ni la novel·la històrica ni romàntica que acostumem a llegir, i és un llibre que pot competir amb el públic que llegiria bestsellers o això, tot i que sigui d'una editorial petita.
Ens quedarem bé quan acabem el llibre, doncs.
Sens dubte.
Sí? Contents.
I el que, una cosa que precisament d'aquest llibre t'absorbeix tant que acabes, com els bons llibres, que t'acaba important més el que estàs llegint, que depèn de com la vida que tinguis,
el que
i el que pots, i quan tens un moment vas a llegir-lo. Doncs aquest és un aquest llibre.
És un llibre d'aquests. Sí, doncs gràcies, Maria, per Coses que los nietos deberían saber, de Marc Everett, i Blackie Books, que la trobarem a molts llocs, com ens deia la Maria, aquesta editorial alternativa. I pel·lícules, Maria, és que avui el temps ens ha tirat a sobre. Hem fet una entrevista amb la Glòria Sabatí molt llarga, molt intensa, però amb moltes coses interessants, amb la Núria, ara amb la Maria. Estem d'estrena, o sigui que se'ns tira el temps a sobre, però volem repassar una pel·lícula d'actualitat, aquesta sí, de recent estrena. És La piel que habito, de Pedro Almodóvar, que suposo que ja has vist. Jo no, estic esperant que tu me la recomanis. I digue'ns, no sé,
doncs
què tal?
Qui no l'hagi anat a veure hauria d'anar. Pedro Almodóvar és un dels directors de cinema que bueno, més o menys tots anem seguint. Vulguis o no, sempre acabes anant a veure les seves pel·lícules i bueno, val a dir que és un dels millors directors del món, encara que sigui espanyol, que sempre sembla que els que són de casa sempre són més crítics. I aquesta pel·lícula precisament ha rebut moltes crítiques, molta gent que no és l'Almodóvar de sempre, que molta gent espera veure sempre la mateixa pel·lícula de mujeres al borde d'un ataque de nervios feta una vegada i una altra per Pedro Almodóvar. Però jo el que vull dir des d'aquí és que la piel que habito és una pel·lícula on s'ha d'anar amb les mires més amples. Almodóvar està evolucionant, està canviant, s'està tornant més obscur. I potser el fet d'anar amb la idea preestablerta de que veurem la comèdia de sempre d'Almodóvar, doncs ens pot condicionar. Però no per això és una pel·lícula més dolenta, al contrari, considero que és una pel·lícula molt, molt bona i això, que tothom hauríem d'anar a veure. És un Almodóvar en aquesta pel·lícula, és menys, no està l'Almodóvar histriònic de sempre, excepte en un petit personatge disfressat de tigre que apareix en un moment puntual de la pel·lícula i dona un gir a la trama, però és la nota d'humor, l'Almodóvar de sempre, que havia d'estar,
per seguir el fil.
I és una picada d'ull a l'espectador constant d'Almodóvar. Però a part d'això, doncs, La piel que habita és una pel·li que l'han volgut revestir de ciència-ficció, thriller psicològic. No és res d'això, és una pel·lícula que no se'n va tant com volen pintar de la trajectòria d'Almodóvar. És una pel·lícula com de l'horror personal sobre la bogeria i de les conseqüències i ferides dels ser humans. Va una mica sobre l'obsessió, el dolor, la desesperació, l'error, i tot això dit així no ens sona tan raro dintre de les de la filmografia d'Almodóvar.
El que no sé si, Maria, estaràs d'acord amb mi, jo crec que Almodóvar és un dels nostres directors de cinema que o l'estimes molt o l'odies, no?
Com jo l'estimo,
a mi m'agrada, jo reconeixo davant dels oients que a mi m'agrada, però reconeixo que hi ha gent que o t'agrada molt i el segueixes, o no t'agrada i normalment no t'agrada cap pel·lícula.
Doncs,
és d'extrems, no?
Doncs com en aquesta pel·lícula Almodóvar es despulla una mica de l'histrionisme i tot això, potser a gent que no li agradava de normal Almodóvar troba quelcom diferent i que pot agradar-li. Inclús en aquesta pel·lícula inclús explora els límits de la bioètica La pell que habito va sobre un científic que vol desenvolupar una pell que sigui perfecta i és com un avenç dintre de la cirurgia. La cirurgia plàstica, sí. Doncs seria l'extrem. Fer una pell perfecta que sigui resistent a les cremadures...
Anti-envelliment, suposo, que és l'obsessió de moltíssima gent.
Que no sentis ni tan sols dolor...
Ja.
És una mica... Doncs aquesta idea potser sí que es pot interpretar com a ciència-ficció, però la pel·lícula no té res a veure.
Res a veure.
Però sí que tracta una mica sobre el que és la identitat. Fins a quin punt ets tu si et canvies el cos, fins a quin punt el cos ens condiciona, si som nosaltres, si el cos canvia, canviem nosaltres. Tracta una mica els límits aquests de la identitat.
Una mica més enllà de l'aparent, no? Vol anar una mica més enllà de l'aparent, no? D'aquesta ambivalència, d'aquesta ambigüitat, no?
Exacte. Parla també del canvi de sexe d'una manera més col·lateral, potser, però segueix parlant d'això.
No com en altres
també.
Pel·lícules, no? Que són els personatges centrals.
Sí, exacte. Tot i així tampoc vull desvetllar.
No desvetllarem res més, però... No, jo no et deixaré, Maria, perquè no l'hem vista. La Núria no sé si l'ha vist, l'Albert no sé si l'ha vist, però no desvetllarem molt més, perquè tampoc volem que els oients que no l'han vist que se la perdin. A més, és una pel·lícula que ara ja és candidata d'Espanya juntament amb Pa Negre i La Voz Dormida als Oscars, una de les candidates, o sigui que enhorabona per la part que toca, Pedro Almodóvar. I el que sí que s'ha criticat, s'ha fet alguna crítica, és el del Banderas, d'Antonio Banderas, que és un dels seus personatges principals.
Això volia
comentar. Perquè es diu que està com molt estàtic, molt impassible, que no mostra cap emoció, no sé si és part del paper o no, o com ho veus? T'ha agradat l'actuació de Banderas, Maria, o no?
Hi ha una mica de tot. S'ha de dir, la parella de protagonistes, Elena Anaya i Antonio Banderas, i doncs... per mi Elena Anaya està brillant. Hi ha crítiques que no la posen tan bé, però la majoria diu que està brillant. I l'Antonio Banderas, doncs no sé, potser s'ha influenciat massa dels papers que ha estat fent a Hollywood de pel·lícules d'acció i ha oblidat una mica els seus inicis, o potser no ha pogut evolucionar com a actor tant com hauria pogut fer fent un altre tipus de pel·lícula, però està una mica estrany. A més, intenta amagar l'accent andalús que ell té i es queda en un accent com madrileny, però que no ho és, i a vegades et perds escoltant l'accent que té i et perds en la pel·lícula. Tot i així, s'ha de dir que ell no està a l'alçada de les expectatives, perquè és un gran actor, però no desmereix la pel·lícula tampoc. No la converteix en una pel·lícula que sigui dolenta només per la seva actuació. Vull dir que, tot i així, s'hauria d'anar a veure-la.
Molt bé, Maria, prenem nota. Aquest cap de setmana, els que no heu vist La piel que habito, doncs ja sabeu, busqueu una estoneta i, tal com diu la Maria, doncs això no us la perdeu. A més, La piel que habito, de Pedro Almodóvar, ha estat també una de les pel·lícules a obert del Festival de Cinema de Helsinki, i els finlandesos es veu que, doncs, això, que han esgotat les entrades en temps rècord. O sigui que, bueno, enhorabona també per aquesta part. Sí. I res, La piel que habito, a veure si aquest cap de setmana busquem una estoneta i la podem veure. Gràcies, Maria. Fins al proper divendres, no, que vindrà l'Ariadna a posar-nos el dia de teatre i de viatges, però fins l'altre divendres t'esperem aquí.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Adeu.
Fins aquí, doncs, la Setellera, aquesta nova temporada, aquesta segona temporada que inauguràvem avui amb la Núria, amb l'Albert, amb la nostra convidada, la Glòria Sabater, amb la Maria, que s'estrenava avui, aquí l'anem a la nova secció Encenalls de Cultura, on repassarem tot això, i ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres tota aquesta horeta i mitja, perquè ara farem una hora i mitja de programa, suposo que no ens fem pesats, esperem que no, esperem que sigui la cosa amena, divertida, i doncs ja sabeu que podeu trucar al telèfon en directe al 93-431-8408, el proper divendres, ja ho sabeu, els que estigueu aquí al peu de l'ordinador, al peu de l'auricular, del que sigui, de l'smartphone o d'on ens escolteu, doncs això, que ens podeu trucar en directe i participar quan vulgueu. I ja sabeu, si teniu també opinions, propostes, suggerències, el que us ha agradat, el que no, coses que podríem afegir al programa, podeu contactar a través del mail lasatrillera@onadesans.com o la web del programa lasatrillera.blogspot.com. Tot i que estem treballant amb això, amb una nova imatge, una nova web, estem treballant amb el logo, ja vam dir que al setembre tornàvem amb una nova imatge, una nova temporada, hem afegit cosetes noves, ja heu vist que hi ha la secció de la Maria i l'Ariadna, i estem en ello, estem canviant el logo, quan ho tinguem tot us posarem al dia, noves aplicacions, estarem al Twitter i al Facebook, i en ello estamos, i recordeu això, que ens podeu escoltar a onadesans.com i als del barri al 94.6 de l'FM. Res més, desitjar-vos que passeu un cap de setmana molt, molt ben amanit, i una setmana també molt ben amanida, i us esperem el divendres vinent a les 4 de la tarda, no ens falleu, us hi esperem, una abraçada.